Sí.
Dimarts, 5 de la tarda. Barri del Poble Sec, Barcelona.
Hola.
Hola, Carme.
Hola.
Soc la Mercè.
Hola, Mercè. T'obro la primera porta.
Carme Barahona, 63 anys, administrativa.
Vale.
El seu fill Ivan, de 43 anys, patia ELA. El va acompanyar en el procés de decidir com volia posar fi a la seva vida.
Ya hace más de un año que me diagnosticaron ELA. Para mí es peor que la muerte. Está el sufrimiento que no tengo intención de pasar por ello. Los cuidados paliativos que me dan son una cantidad de fármacos opiáceos que no calmarán mi sufrimiento. Solo me irán dejando lerdo, atontado, adormecido, sin poder articular palabras inteligibles y sin ninguna garantía de cuánto sufrimiento tendré que aguantar hasta llegar al final. Yo no quiero morir, pero tampoco quiero vivir así. La eutanasia no es una obligación. Tiene que ser un derecho para la persona que desee esta opción y no tiene que comportar ninguna condena ni perjuicio para quienes le acompañen en ese momento.
Carme, explica'm com era l'Ivan.
Mira, l'Ivan era una persona supervital, era, com jo sempre dic, un falcó lliure que desgraciadament va quedar engabiat amb una gàbia d'un canari. Llavors això és molt difícil de portar. Amb ell el van diagnosticar de que tenia ELA, li van dir d'una manera un tant brusca, no? Li van dir, bueno, tienes la motoneurona afectada, i ell va dir, bueno, però jo d'esto no me voy a morir. I el metge li va respondre, sí, te moriràs d'esto, te moriràs máximo en unos tres, más o menos en unos tres años, i moriràs ahogado. Bueno, jo crec que vam quedar molt estabornits, no? I en sortir del metge ens vam anar a dinar i ell ja va manifestar que ell no volia arribar a un final com el que li havien diagnosticat. Evidentment, abans d'arribar, ell ho va dir, jo quan m'ho va comentar li vaig dir que ho trobava bé, perquè sempre he tingut aquestes idees de la llibertat per poder ser lliure en l'últim final. Li vaig dir que em semblava bé i que jo sempre li faria costat a totes les decisions que ell prengués. Evidentment, quan tu dius això, no és que vulguis anar-te'n, perquè en realitat et surt el dir-ho i la necessitat que tens. Però no conec a cap persona que vulgui morir. No la conec. I ara que fa més temps que estic amb gent que pensen igual que jo i que lluitem pel dret a poder morir amb la nostra dignitat, cadascú la seva, doncs me n'adono que no hi ha ningú que vulgui morir. Tots tenen necessitat de descansar, però no de morir-se. La conseqüència d'aquest descans és la mort, però no vol dir que ells tinguin ganes de morir, sinó que tenen necessitat de descansar del dolor físic i psíquic que els hi produeix algo que no han escollit ells, que és la malaltia. Bueno, ell, evidentment, abans d'això, doncs va estar lluitant molt per buscar alguna cosa que li pogués ajudar. Va estar buscant als Estats Units, va buscar per tot arreu, i quan ja va veure que realment no hi havia res en lloc, doncs va ser la decisió que ell ja volia, doncs la va començar a gestionar.
Quan li diagnostiquen? En quin any?
Li diagnostiquen a l'agost del 2016 i ell se'n va anar el dia 30 del 2017, de novembre. Va estar 14 mesos. La ELA que ell va tenir era una ELA bastant agressiva i realment va córrer moltíssim, amb la qual cosa el deixava doncs, paralitzat molt de pressa i ell no volia arribar al final. El fet de tenir que prendre una decisió que la prens tu, doncs és molt dura, perquè ell va deixar un escrit, que te'l deixaré, amb el que ell deia que amb ell ja el matava la ELA, i la ELA ja li produïa un sofriment molt gran, un patiment molt gran. Per què havia de patir a sobre tenint que estar decidint el dia i l'hora que havia d'escollir? Amb el cas de la ELA, a més, tu et vas paralitzant. Vull dir, hi hauria alguna malaltia que tu tindries la mateixa decisió, però no has d'estar controlant a més el temps. Amb el cas de la ELA, has de controlar el dia, l'hora i el temps, perquè tu cada dia bellugues una mica menys del teu cos. En aquest cas, el que necessites són les mans. I clar, és molt, molt dur tenir que estar pensant, avui sembla que ja noto que bellugo una miqueta menys una mà, però encara tinc l'altra, però és que ara avui m'hi he aixecat i ja bellugo una mica malament. I llavors tu veus que el teu patiment, que ja te'l dona la L, a més, la llei t'obliga a tenir un patiment afegit. Va ser el cas d'ell. Què passa? Que els últims 3 mesos era un control de la situació molt angoixant, perquè ell no volia morir. Ell no volia morir. Això ho deixo molt clar i m'agrada molt dir-ho, perquè ell volia viure. El que no volia era viure en aquella situació, en aquelles condicions. No volia viure amb una gàbia petita quan ell era un falcó salvatge.
La mobilitat li va anar desapareixent, era totalment dependent en molt poc temps.
Si tu ets lliure i saps que no has d'estar controlant el que tu tinguis la teva mobilitat per no implicar ningú, com li ha passat a l'Àngel Hernández, doncs tu ets més lliure. Però el patiment era molt gran. L'Ivan deia que ell tenia medicació dels medicaments pal·liatius que li donaven com per poder morir 5 vegades. Vull dir, ho hagués pogut fer d'aquella manera, però aquests medicaments no li garantien quin grau d'agonia hauria d'estar patint a sobre del que ja tenia. Llavors, per ell va ser molt pitjor l'angoixa de tot aquest patiment de tenir que estar prenent la decisió al dia i el control de la seva mobilitat, molt més que el fet de que li diguessin tens ela i moriràs. Si no hi ha remei, per què l'havien d'obligar a tenir aquest patiment afegit? Aquest patiment afegit no li dona una enfermedad, li dona una llei. I què és el que té la llei per poder mesurar el grau de patiment que tu et produeix l'enfermedad que tu no has escollit, però sí que te poden ajudar a que no tinguis que estar patint tant. I el patiment és idèntic, és igual que sigui físic o psíquic. A mi no m'agrada dir quan la gent diu és que la gent quan vol la llei de l'eutanàsia doncs es volen suïcidar. No, no, jo això no ho consenteixo. L'Ivan no es volia suïcidar i no conec a ningú que es vulgui suïcidar. La gent vol descansar d'un patiment que li produeix una enfermedad. I en aquest cas la llei no l'ajuda.
Com va ser aquest moment de que et comunica això i quins van ser els passos? Perquè assumir això, primer la pròpia persona malalta i després tu com a mare, com es gestiona? Quins passos vau fer? Com ho vau plantejar tot plegat?
Doncs ho vam parlar amb molta naturalitat. Ell va dir, me ha tocado y no vull arribar al final. I jo li vaig contestar, crec que jo faria el mateix i et faré suport. I així ens ho vam plantejar durant tot el temps. El pitjor va ser quan s'acostava el moment. Els dos sabíem, jo sabia el que ell volia. I ell també ho tenia molt clar. Però és molt dur tenir que estar escollint el dia, l'hora i el minut de que tu no et quedis així. Això va ser molt dur, molt, molt dur, perquè ell veia que el moment s'acostava i sempre trobava o bé que feien que venia una visita o bé que era algun cumpleanys o bé que era algú. I llavors això va ser molt, molt, molt dur, molt dur, arribar a l'últim dia. A més, arribar d'una forma que jo recordo que a vegades ell m'havia dit, mama, tengo mucho miedo, perquè hauré d'estar sol. I llavors això era un patiment afegit més, i és el següent. Com que havia d'estar sol, imagina't que li cau la medicina que ha de prendre. I potser havia pres una mica i es queda a meitat de camí. O imagina't que vomita i es queda a meitat de camí i no pot avisar ningú. L'agonia pot ser molt llarga, pot ser d'hores. estàs sol, no hi ha ningú. I a l'altra banda hi ha algú que sap que tu estaràs en aquell moment i que no sap el que tindràs que estar agonitzant. Perquè no sap si t'haurà caigut, si haurà vomitat, si tot haurà anat bé. Això és un dolor que a mi un dia una persona em va dir: tens molta ràbia. I jo li dic: sí, tinc molta, molta ràbia. Perquè jo, si he de morir perquè tinc una malaltia, pues bueno, m'ha tocat, no puc fer res més. Però una altra cosa és tot aquest patiment afegit.
I prendre aquesta decisió de que tu no hi fossis per evitar la inculpació, perquè les lleis en aquell moment doncs estaven com estaven, i tu pensar, suposo que devies estar a la feina o en algun altre lloc, no? I pensar en aquell moment precís, que què passarà, el patiment, el dolor, és que m'estàs explicant això i el que m'estàs transmetent és d'un patiment i d'un dolor extensíssim.
Bueno, jo com a persona i després com a mare, quan tu has d'estar passant el torno amb la fitxa a la teva feina, sapiguent que això està passant. Perquè van ser molts dies que això havia de passar, però va haver-hi un que ell deixa un missatge al WhatsApp i diu: gracias por haberme cuidado tanto, voy a descansar. Això era mitjanit. Llavors, tu ja saps que això vol dir algo. I jo vaig tenir que anar a la feina i fitxar per entrar, perquè no pogués quedar inculpada. Jo a Barcelona i ella a Girona. Vull dir, aquest patiment, quan a mi em diuen: tens ràbia, sí, tinc molta ràbia. Per exemple, he passat ràbia quan sento ara unes frases que es diuen molt per la pandèmia i diuen: pobra gent que no s'han pogut acomiadar dels seus sers estimats. I llavors jo, això m'agafa unes sensacions estranyes, perquè penso, algú, això és una pandèmia, però algú s'ha posat la mà al cor i ha pensat: quantes vegades abans hi ha gent que està morint sola per no implicar, perquè la llei implicaria a la persona, pare, marit, fills, qui sigui, que li estigués donant la mà. Llavors, tenir que estar pensant això és molt dur.
Parles amb molta calma, amb molta convicció. Com estàs vivint, o no sé si s'acaba de digerir mai una situació així? Parlaves abans de la ràbia. Aquest sentiment l'has pogut transformar d'alguna manera, o continua sent ràbia per no haver pogut acompanyar el teu fill amb una, vaja, al final del cicle de la seva vida, clar?
Com l'he canalitzat? Penso que l'he canalitzat amb la lluita, en formar part de l'Associació del Dret a la Mort Digna, amb la lluita perquè puguem ser lliures. Perquè jo vull, i sóc defensora, de que hi hagi tots els recursos que hi hagin per les investigacions de les malalties. Absolutament tots. Sóc defensora que hi hagin tots els cuidaus pal·liatius i que a ningú li falti res. Però no són incompatibles amb una llei d'una mort digna, amb una llei d'eutanàsia. Són tres coses que són compatibles totalment. Vull dir, tot a favor de molta investigació, per favor, que s'investigui. Perquè la gent no volem morir. Molts cuidaus pal·liatius, perquè la gent, quan està al final de la seva vida, necessita pau, tranquil·litat, sosiego. Però respecte per tota la gent que té la necessitat de marxar abans. Perquè no hi ha termòmetre ni regla que pugui mesurar el patiment que cada persona té individualment ella. Llavors demano, per favor, aquest respecte també per les persones que, com jo mateixa, no voldré que el meu final el decideixi ni una llei, que afortunadament ara sembla que arribarem a tenir-la, ni a lo millor el que m'ofereix uns cuidaus paliatius o el que sigui. Vull ser lliure. Dignitat al final de la vida. L'amor és conseqüència de la vida. El tenir una vida digna, per mi és la mateixa lluita que tenir un amor digne. Com no he de lluitar perquè el dia que arribi el meu moment de marxar sigui el més tranquil i sossegat possible i que algú m'adongui la mà? És que jo no vull morir sola.
Tu tens molt clar com vols morir. No fa gaire et van diagnosticar un càncer.
Sí, jo tinc un càncer, tinc un sarcoma. De moment estic bé, em van operar i tot molt bé, però les meves decisions dels tractaments que m'hauran de donar, si és que me'ls tenen que donar, i d'on arribaré jo, vull ser jo qui l'aprengui, perquè és la meva vida.
Aquest és un dels aprenentatges més forts que has tingut de tot aquest procés, ser conscient d'això, de la llibertat individual, del respecte, de poder arribar fins al final com tu vulguis?
Mira, hi ha vegades que em diuen, bueno, clar, tu has tingut aquesta experiència i per això la portes així. Llavors jo sempre responc amb una i dic, penso que ha sigut al revés. Jo, des de que va sortir el document de voluntats anticipades fa 20 anys, jo tinc aquest document des de fa 20 anys. I hi ha gent que diu, jo no sabia que existia. Bueno, tampoc sabies com funcionava el WhatsApp i t'has preocupat per saber com funciona, no? Pues jo, com que sé que he nascut i sé que moriré, sempre he estat molt alerta de saber que és el màxim que jo podia lluitar per estar informada del que inevitablement arribarà un dia, i és que moriré. Quan l'Ivan va haver-hi una molt amiga que tot el rato em deia, bueno, tu sobretot que no tiri la tovallola, tu sobretot que lluiti, tu sobretot que faci i que no es deixi. I jo li vaig dir, la meva amiga es diu Maria, i li vaig dir, Maria, ¿tú quieres mucho a tu hija? Y claro, em va dir, sí, claro. Li vaig dir, pues yo quiero mucho al mío. Y como lo quiero mucho, necesito verlo feliz. Yo no le puedo pedir egoístamente a mi hijo por tenerlo a mi lado que se'm quedi aquí. No sóc ningú per demanar-li, perquè el meu fill de cor, de sentiments, sempre està en mi, actualment també. Però jo no tinc dret, a més del seu patiment, a més d'allà tot el que tenia, a sobre dir-li, és que jo, passar-li el meu, la meva angoixa.
Tot i la duresa, Carmen, és l'acte d'amor més gran que es pot fer, no?
Pues sí, aquest jo penso que sí, i per això també et queda la ràbia de que només tens un missatge. I sobretot, vull insistir, investigació, tota la qualitat de cuidaus paliatius, però respecte per totes les persones que necessitem prendre la decisió del nostre final.
Carme, moltíssimes gràcies per obrir-nos casa teva, per brindar-nos la possibilitat de conèixer a l'Ivan i sobretot aquesta història. Queda clar el missatge. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per ajudar-nos a la lluita aquesta.